protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.
El Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències ha atès 111 nous casos aquest any 2009. El perfil del pacient santcugatenc és un home d'uns 40 anys que consumeix alcohol. L'addicció a la beguda comporta el 59% de les consultes, seguida de la cocaïna, el cànnabis i l'heroïna. La feina d'orientar, aconsellar i fer seguiment de la desintoxicació és la feina del Centre d'Atenció i Seguiment, que està integrat en el Centre de Salut Mental, que s'ubica, com saben, al CAP de Sant Cugat, al CAP La Mina. El coordinador del CAS d'aquest servei és el doctor Miguel del Río. Senyor del Río, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Volia comentar-li en primer lloc aquestes dades, no? Que l'alcohol continua sent l'addicció més notòria en aquestes dades que vostès presenten. No se sorprenen?
Bé, jo crec que en aquest camp sempre hi ha sorpreses. És a dir, hi ha molta variabilitat d'un centre a l'altre, d'una població a l'altra. Aquí a Sant Cugat sí que ens ha sorprès la sobrerepresentació de l'alcohol, simplement en comparació amb la mitja d'altres cas. Comparat amb Catalunya, tenim les dades del 2008, si agafem el darrer trimestre, un 44% de les consultes eren per alcohol, aquí puja el 55%.
Com dèiem, és alcohol, seguit de la cocaïna, el cànnabis i, en darrer lloc, l'heroïna. Aquest perfil és una mica la tipologia que podem comprovar en altres ciutats de l'entorn, més o menys?
Doncs tampoc acaba de quadrar, és a dir, durant molts anys hem tingut l'heroïna com a líder indiscutible com a motiu de consulta, ha anat guanyant terreny la cocaïna, que si agafem les dades del 2008 a Catalunya representava un 27% de les consultes enfront d'un 12% per heroïna. Aquí a Sant Cugat és menys, per cocaïna tenim un 21%, per heroïna un 9%, és a dir, menys d'un terç de les consultes són per cocaïna o heroïna.
Sí, ens quedem amb el primer titular, que és aquest de l'alcohol. Veiem que una mica hem de repetir aquella dada de l'any passat, no?, que hi ha gent que porta bevent més de la meitat de la seva vida, gairebé. Mm-hmm. Això com influeix en la seva feina a l'hora de fer un determinat tractament, no?, que suposo que serà radicalment diferent d'una persona que s'acaba d'enganxar a l'alcohol com a aquells que ja ho porten assimilat un tema social, gairebé.
Sí, efectivament, doncs és una complexitat afegida, és a dir, a part de lo que sigui la dependència física, estem parlant de gent que té integrada la seva vida quotidiana des de fa, si veiem les dades que presentem aquest any, un promig de 30 anys de consum, i dos terços dels que consulten per alcohol no han fet mai cap tractament, o sigui, estem parlant de gent que té una addicció de molta llarga durada i amb un procés de reinserció o d'inserció social que serà especialment laboriós, perquè n'hi ha que no han viscut potser a la seva vida adulta sense l'alcohol.
El tema de l'edat, parlàvem d'aquesta mitjana, evidentment, parlant d'aquests 111 nous casos aquest any, especifiquem-ho, uns 40 anys, aproximadament, un home. I veiem que continua sent majoritari la presència masculina a l'hora de demanar ajuda, ja sigui voluntàriament o de derivat per al centre d'atenció primària. Són els homes i les senyores encara no opten per aquest tipus d'ajuda. Quina és la seva teoria?
Efectivament. Doncs la veritat és que ens hem acostumat a treballar amb homes. És habitual en el sector de les dependències, drogodependències, addiccions i alcoholisme, tractar amb tres homes per cada dona. Els motius poden ser molt, molt variables. Jo realment no tinc cap hipòtesi. Ens hem acostumat a aquesta proporció. Potser hi ha altres trastorns que són més propis de la dona, com són els trastorns alimentaris, i en canvi els addictius a substàncies per diferents motius siguin més propis del gènere masculí.
Volia destacar del servei que vostès tiren endavant que un terç d'aquests casos són iniciativa pròpia del pacient, que es presenta allà, vol demanar ajuda. Noten que això va incrementant-se amb el pas dels anys?
Efectivament, jo des de que vam obrir el 2006, en què vam fer, si mal no recordo, 40 o 50 primeres visites, i de fet estàvem recuperant els pacients de Sant Cugat que es visitaven al cos de Rubí. És a dir, teníem una importació, entre cometes, de pacients que havien tingut que anar-se a tractar fora de la ciutat, però el que veiem és que en un parell d'anys ja estem assolint doncs, nivells de proporcions de gent que consulta per iniciativa pròpia molt elevats. Actualment aquest any doncs, un terç venen per iniciativa pròpia i un altre terç derivats pel CAP, pel metge de primària, cosa que també crec que ens tranquil·litza i ens confirma que estem treballant correctament amb la xarxa de primària.
Per als quatre tipus principals d'addiccions que plantegen les dades, perquè evidentment hi ha altres addiccions, altres substàncies il·legals que vostès controlen, podrien establir en aquests quatre casos algun tipus de perfil, algun tipus de dada que ens permeti associar un determinat col·lectiu o una edat amb el tipus de droga? Perquè veiem, per exemple, que en el cas de la marihuana és el jovent, bàsicament, gent molt jove,
sí,
la que consumeix aquest tipus de substàncies.
La que consulta per aquest tipus de substàncies. És a dir, realment, bé, és jovent, però amb una edat mitjana de 25 anys, tanmateix... Amb un temps de consum de 8 anys, vol dir que de promig han iniciat a l'adolescència, han esperat aquests 8 anys, gairebé ningú ha fet tractaments previs, i és que al cap de 8 anys de promig doncs, arriben a la conclusió de que això està interferint greument o d'una manera prou important amb el seu procés d'inserció socioprofessional.
Si parlem de l'heroïna...
L'heroïna ja és diferent, és a dir, l'heroïna jo crec que estem parlant amb una edat mitjana de 41 anys, un temps de consum de 22, és a dir, han iniciat cap als 18 o 19, el 91% han fet tractaments previs, crec que estem parlant d'una població ja una mica cronificada, tot i que de tant en tant hi ha petites epidèmies i nous casos que van apareixent. Encara globalment el perfil és de pacients que porten molts anys de carrera, que han fet tractaments a altres llocs. Actualment a Catalunya el motiu d'alta principal d'un programa de metadona, per exemple, és trasllat a un altre programa de metadona. Són gent que s'han anat cronificant.
Cocaïna.
La cocaïna, doncs, com hem dit abans, està... hiporrepresentada, és a dir, si a Catalunya un 27% dels inicis de tractament són per cocaïna, aquí baixa el 21%, l'edat mitjana són 34 anys i des dels 20 estan consumint, és a dir, acostuma a ser un consum social, un consum lúdic, consum recreatiu, com en diem al mitjà professional, que es va complicant amb el temps. Jo penso que la cocaïna, doncs, és... traïdora, i el que sembla molt divertit al principi, amb el pas dels anys arriba a ser un problema greu i és una addicció molt, molt difícil de superar.
Vostès parlen d'un consum recreatiu, però també n'hi ha d'altres que vostès anomenen com experimental, no? Que és gent que vol tastar,
per
vol
exemple,
provar.
Sol ser la primera fase.
Van a fer aquesta consulta, no?
Sí, no, la veritat és que els que consulten o han tingut algun problema legal o alguna cosa així, o és que se'ls ha anat de les mans ja des de fa anys. És a dir, el procés acostuma a ser l'utilització de la cocaïna com un mitjà de socialització, com un mitjà de sentir-se més segur i de sortir a la nit i aguantar més. Passa a ser un consum que en lloc de ser un mitjà és un fi en si mateix, o sigui, es reuneixen els amics per consumir, i en una fase sovint posterior sovint passa que ja és un consum solitari, i compulsiu i diari.
Ja sé que als metges això de percentatge d'èxit no els agrada molt, no? Perquè vull dir, l'èxit es pot assolir de moltes maneres, però vostès amb què consideren que el servei doncs, ha estat com a mínim productiu, que pot aportar certs factors positius en aquest procés de cessament de consum?
Bé, jo diria que ja fa molts anys que hem anat adoptant la filosofia dels planificadors de la salut i en lloc de plantejar-se el tractament de les addiccions en termes dicotòmics, salvació o no salvació, es tracta de plantejar-s'ho com una patologia crònica recidivant I llavors hi ha objectius intermediaris que són molt importants, com atraure la xarxa sanitària, mantenir el contacte, i amb això jo crec que estem funcionant força bé.
Clar, perquè evidentment vostès tenen aquests pacients nous, però també estan en contacte amb d'altres que han estat expacients, no?, i que a vegades doncs tornen a necessitar la seva ajuda.
Exacte, tenim nous episodis de tractament i tenim pacients que porten 2 o 3 anys en seguiment i que hi ha feina per anys. En total aquest any n'hem vist, n'hem seguit a 264, i de tots els que han iniciat tractament hem donat l'alta o hem perdut una 30. És a dir, en total, des de l'obertura del cas, hem iniciat tractament a 300 i pocs pacients i només un 10% han acabat o s'han perdut.
Són les dades globals. Jo també volia fer esment i recordar que el Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències està integrat dins el Centre de Salut Mental que tenim aquí al CAP La Mina, i segurament els oients també, a l'hora de parlar d'addiccions, perquè aquí ens hem centrat en el que és l'alcohol i les substàncies il·legals, també hi ha altres addiccions, hi ha el tema del joc, i el tema del sexe i altres històries que ens anem trobant cada dia, no? Vostès això també com ho controlen? Perquè tinc entès que això ja ho deriven a Terrassa.
Exactament. Bé, el que són addiccions a substàncies és el propi de el que eufemísticament en diem CAS, que vol dir Centre d'Atenció i Seguiment, que no vol dir gran cosa. I quan són trastorns addictius on no hi ha una substància, pot anar des de problemes de salut mental adult, com són trastorns obsessius, compulsius, de tota mena, fins a addiccions, doncs, a internet, al sexe, el que sigui, on realment el centre de referència per nosaltres és l'Hospital de Terrassa.
Senyor Del Río, també volia comentar-li aquesta xarxa que estableixen també amb l'Ajuntament, amb els serveis socials. Suposo que dins del Pla Eure, doncs, un dels punts destacats és poder, doncs, entre tots, tirar endavant projectes comuns. Com van? I en què consisteixen exactament aquest vincle?
Bueno, jo crec que comença per una vocació nostra, per descomptat, i de l'Ajuntament també. És a dir, hem tingut des dels inicis molt bona acollida i una actitud molt receptiva i disposada a col·laborar. Diguem que treballar amb la comunitat és important per abordar d'una manera una mica global el tema de les drogues. Quedar-se assegut al CAS esperant que algú consulti, només faríem una petita part de la feina. Hem de sortir del CAS, hem de treballar amb els interlocutors diversos i variats, com són l'ensenyament, com són els serveis socials, com són les forces de l'ordre, i tot això ho lidera l'Ajuntament a través del Pla Eure. Passa que amb el temps, doncs, hi ha diferents etapes, va variant, però en tot cas seguim amb una estreta col·laboració, i jo crec que per banda i altra amb una vocació de col·laborar.
Jo no volia finalitzar l'entrevista sense fer esment al fet que hi ha una part de la seva feina, del Centre de Salut Mental, doncs, que també té atenció per la part juvenil, per la part dels infants, i aquest servei es traslladarà un cop tinguem el tercer CAP de Sant Cugat. A partir d'ara, aquelles persones que vulguin dirigir-se, tinguin un familiar o conegut en aquesta franja d'edat, deixarem el CAP La Mina, no?
Correcte, és a dir, almenys això és el que està previst, jo no tinc més informació.
No sabem quan, però... això. I una mica, com, ja per acabar, com centraria el que és el futur d'aquest centre d'atenció i seguiment a les drogodependències després d'aquests 3 anyets, perquè no deixa de ser un servei molt jove, el balanç és positiu, volen obrir-se a d'altres sectors, com anirà una miqueta? Quina és la filosofia, una mica la declaració d'intencions?
Bé, la filosofia de base és una mica el que he esmentat, és dir, facilitar que la gent pugui consultar, venir, el fet de que puguin accedir-hi sense cap derivació específica, sense cap tràmit, crec que ja és indicatiu d'aquesta voluntat. Sabem que iniciar un tractament és una feina llarga, és dir, que una addicció no es resol en 4 dies, ni amb una desintoxicació, ni canviant la sang, ni amb una cura de son. Llavors, retenir-los en contacte vol dir una feina i una vocació també de l'equip de cuidar els detalls en totes les esferes i d'acompanyar aquestes persones. I una cosa que voldria ressaltar, perquè és bastant excepcional a Catalunya, és la integració de la primària, l'atenció primària, salut mental adults, salut mental infantojuvenil i el CAS. És a dir, jo crec que com a experiència ha sigut innovadora per nosaltres, en part també per Catalunya, perquè no hi ha gaires casos, i que ens permet doncs, una atenció més global i col·laborar millor amb altres companys.
Doncs a veure si altres ciutats també agafen una miqueta l'exemple d'integrar aquests serveis en un mateix espai i així donar una millor atenció al pacient. Doctor Miquel del Río, coordinador del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per de nou visitar-nos i posar una miqueta en solfa aquestes dades. Gràcies i bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Protagonistes a Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat TV.